Gràcies al president del Tribunal, als membres del Tribunal i a tots els assistents. Doncs el treball que es presenta, la tesi doctoral que es presenta, és competitivitat del turisme religiós en el marc contemporani, els espais sagrats i el turisme. I el que veurem en aquesta presentació és doncs, una mica el desglossament del treball que s'ha fet, començant per la introducció i els antecedents, els objectius, la metodologia i fons d'informació, l'estructura del treball, per després comentar els tres apartats, els tres blocs de què consta el treball, presència i transcendència del fet sagrat, el turisme religiós entre el pelegrinatge i el turisme i anàlisi turística dels espais sagrats i models de gestió, per presentar finalment les conclusions que s'han extret al finalitzar aquest treball. Comencem doncs pel que és la introducció i els antecedents i una mica explicar d'on neix, d'on surt aquest treball. En primer lloc, hi ha clarament una motivació personal. Jo sóc nascuda al Santuari del Far, per tant, des de ben petita, la meva relació amb els espais sagrats doncs, ha format part de la meva vida. I no només amb els espais sagrats, com és el santuari, sinó també perquè al santuari hi venien doncs, visitants, turistes, gent a passar el cap de setmana, els estius, i això va fer que m'interessés pel turisme i que finalment doncs, em decidís estudiar turisme. I ja des de que vaig iniciar els meus estudis en la Diplomatura de Turisme, l'any 97, em vaig interessar pel tema doncs, del turisme cultural, el patrimoni i la seva posada en valor. I per això hi ha tota una sèrie de treballs de recerca previs que s'han realitzat relacionats amb el que seria el turisme religiós, els espais sagrats i la seva posada en valor. Per exemple, el treball final de carrera que vaig presentar l'any 2000 tractava sobre la posada en valor del patrimoni cultural. Però, per exemple, el 2002 vaig presentar el treball per a l'obtenció de la Metris en turisme, que era una proposta de gestió dels santuaris del Bisbat de Girona. I la memòria de recerca que es va presentar per a l'obtenció del diploma d'estudis avançats era una aproximació conceptual als santuaris com a oportunitat pel turisme cultural. De fet, en el moment en què es presenta aquesta memòria de recerca, a part d'aquestes motivacions personals, també hi ha unes motivacions professionals i és que en aquells moments doncs, estava gestionant el Santuari de la Salut de Sant Feliu de Pallerols i el Santuari de la Salut de Terrades. I per tant hi havia una clara vinculació també amb la gestió i el dia a dia d'aquests espais. Paral·lelament, hi ha hagut també una sèrie de treballs d'investigació i de transferència relacionats amb aquests espais sagrats i amb el món del turisme. En primer lloc, l'any 2005 vaig tenir l'oportunitat de col·laborar en el projecte sobre la comunicació turística de la Catedral de Girona, que em va permetre entrar en contacte amb una realitat diferent de la dels santuaris, que en aquest cas era la de la Catedral de Girona. I l'any 2008 vaig poder col·laborar amb un projecte de comercialització del Museu d'Art de Girona i en aquests moments és quan em començo a plantejar, degut a observar que el Museu d'Art doncs, conté les col·leccions del Museu Episcopal de Girona, què passa amb totes aquestes talles, amb totes aquestes imatges que inicialment van ser fetes doncs, pel culte religiós, per una funció religiosa, quan es posen al servei del turisme i en aquest cas, per exemple, es posen en un museu. És a partir d'aquest moment una mica que neix la inquietud que després més endavant porta doncs, a elaborar aquest treball que és estudiar la relació dels espais sagrats amb el turisme. En aquests moments, a més, es constata un interès creixent pel tema del turisme religiós en el si de la Facultat de Turisme que culmina en el projecte Catalònia Sacra que dirigia la doctora Dolors Vidal juntament amb el doctor Marc Sureda i el senyor Dani Font i que justament també avui a les 12 es presenta a la Catedral de Girona. Totes aquestes investigacions i tots aquests treballs de recerca s'han plasmat també en una sèrie d'aportacions a congressos i a jornades. La primera va ser l'any 2009 en un congrés internacional sobre turisme religiós a Lecce, Itàlia, en la qual es va presentar una comunicació sobre santuaris com una oportunitat pel turisme cultural. Aquest any, el mes d'octubre també, s'ha celebrat igualment a Lecce el segon Congrés Internacional de Turisme Religiós i en aquest cas també s'hi ha assistit presentant una comunicació sobre una proposta d'indicadors per al turisme sostenible i en els espais sagrats. A més, aquest any 2012 també s'han participat en una trobada d'experts de turisme religiós organitzada per l'Associació Internacional Atlas, en la que també s'ha presentat una comunicació i es va assistir també en un workshop celebrat a Barcelona el juny d'aquest any 2012 sobre el projecte Perviam, que és un projecte finançat per la Unió Europea sobre rutes de pelegrinatge europees, en la qual també es va presentar una comunicació sobre santuaris i pelegrinatges. Fruit de totes aquestes aportacions, hem tingut doncs, l'oportunitat de col·laborar amb el Club de Cultura de l'Agència Catalana de Turisme dins d'una taula de treball específica de turisme religiós. I a més es col·labora amb l'Abadia de Montserrat en l'organització d'unes jornades de turisme religiós que enguany s'ha doncs, celebrat la tercera edició i s'està preparant doncs, la quarta edició d'aquestes jornades que es celebrarà l'any vinent. Una mica aquest és el marc que ha portat a la definició d'aquest doncs, treball i que ha portat doncs, a que ens plantegéssim una sèrie d'objectius que són els que han fet possible l'elaboració d'aquesta tesi. En primer lloc, l'objectiu principal és un objectiu conceptual, és arribar a conceptualitzar què és el turisme religiós i aquesta és la primera hipòtesi o la primera pregunta que ens plantegem. És possible conceptualitzar el turisme religiós, però d'una manera transversal, d'una manera multidisciplinar que permeti entendre quina és la naturalesa d'aquest fenomen. I per això justament no només s'ha centrat en l'estudi de les aportacions dels diferents autors en l'àmbit del turisme religiós, sinó també que s'ha enfocat des de la perspectiva de que el turisme religiós es desenvolupa en espais sagrats i, per tant, s'ha conceptualitzat què són els espais sagrats, quina és la seva naturalesa, quins són els elements que els caracteritzen i a partir d'aquí doncs, s'ha pogut entendre una mica millor aquesta realitat. A partir d'aquesta primera pregunta es va plantejar un segon objectiu, una segona pregunta, que és si és possible establir alguna metodologia que permeti comprendre aquestes relacions que es donen en aquests espais sagrats. I per això, més enllà de les definicions conceptuals, doncs s'han entrat en aspectes més pràctics relacionats amb l'àmbit de la gestió. I en aquest cas, doncs, estudiant o desgranant com es gestionen aquests espais en el dia a dia i en la seva realitat quotidiana. I finalment, una tercera pregunta que ens planteja, fruit de desgranar una mica la situació i la gestió d'aquests espais, és si és possible establir una tipificació en funció de la relació que tenen aquests espais amb el turisme i, per tant, mirar doncs, si són espais on la presència o el pes turístic és més o menys important i com afecta això a la seva naturalesa. Per donar resposta a aquestes preguntes i a aquests objectius, el treball doncs, s'ha estructurat o s'ha realitzat un procés d'elaboració basat en quatre fases. La primera fase, evidentment, és una fase de recerca bibliogràfica i documental sobre el marc conceptual. Això vol dir, d'una banda, sobre el que serien els espais sagrats i la seva conceptualització i, d'altra banda, sobre el turisme. En aquest cas, no només turisme religiós, sinó també aspectes vinculats al turisme com la sociologia del turisme, l'antropologia del turisme i també altres tipologies turístiques que es donen en aquests espais com el turisme cultural o els pelegrinatges. Aquesta primera fase s'ha fet a partir de fons documentals, sobretot de la Biblioteca de la Universitat de Girona i d'altres universitats catalanes, a partir de xarxes d'informació com la xarxa Atlas i dades procedents d'organismes internacionals com l'OMT o organismes oficials com l'Institut d'Estudis Turístics. En una segona fase, un cop definit aquest marc conceptual, s'ha passat a, evidentment, també una fase de recerca bibliogràfica, però sobre els espais sagrats i les diferents formes de gestió. I, per tant, no només hi ha hagut un treball de recerca bibliogràfica, sinó també un treball de camp que ha implicat conèixer la realitat d'aquests diferents espais. Aquest treball de camp s'ha fet a partir de trobades amb diferents responsables de gestió de santuaris, de catedrals, d'espais sagrats, de productes relacionats amb el turisme religiós, que una mica ens han permès entrar en contacte amb la realitat d'aquest sector. Totes aquestes dades són les que, de fet, s'analitzen en la tercera fase, que és anàlisi i tractament de les dades, a les quals també s'incorporen les dades obtingudes en el projecte Catalunya Sacra. El projecte Catalunya Sacra és un projecte que s'inicia de la mà del SICPAS i de la Conferència Episcopal Tarraconense i que és cofinançat per la Direcció General de Turisme i desenvolupat des de la Universitat de Girona, concretament a través de la Facultat de Turisme, dirigit per la doctora Dolors Vidal. Aquest projecte pretén posar en valor el patrimoni religiós de l'Església des d'un discurs que provingui de la pròpia Església i no des de fonts alienes. I, per tant, el projecte inicial, en la primera fase, consistia en una recopilació d'informació referent als elements que s'havien de posar en valor. Justament per això es va demanar en els diferents bisbats, en els 10 bisbats catalans, que proposessin una selecció de quins eren els principals recursos que calia posar en valor i es va configurar un llistat de 325 elements. D'aquests 325 elements es van recollir una sèrie de dades que es recullen en una base de dades aportant informació no només sobre els horaris de culte, sinó també sobre l'accessibilitat, els serveis turístics, les eines d'interpretació, etc. Totes aquestes dades que s'analitzen en aquesta tercera fase són les que en una quarta fase ens permeten elaborar algunes propostes de gestió i finalment extreure les conclusions d'aquest treball. Aquí veuen de manera molt esquemàtica quines són les fonts d'informació principals agrupades en funció del tema d'estudi, en aquest cas, per exemple, les de l'estudi sobre el sagrat, fetes des de diverses aproximacions, perquè de fet aquest és un treball transversal i multidisciplinar, i per tant doncs, podem veure que hi ha doncs, des de l'antropologia, la sociologia, la fenomenologia, etc. També el mateix pel que fa a l'àmbit del turisme religiós i en aquest cas doncs, les fonts s'han agrupat en funció de com tracten el tema del turisme religiós i quin pes li donen. No? S'han agrupat en aquests 5 grups. El grup que més està creixent darrerament és els treballs que interrelacionen cultura i art i turisme religiós a través de revistes especialitzades, però també s'han estudiat o s'han tingut en compte doncs, altres fonts i altres autors. També, doncs, com dèiem, sobre la gestió dels espais sagrats. En aquest cas, bibliografia específica n'hi ha menys, però aquí s'ha aportat material doncs, obtingut en les trobades del Secretariat Interdiocesà de Santuaris i de trobades amb persones directament relacionades amb la gestió d'aquests espais al llarg doncs, dels 4 anys que ha durat l'elaboració d'aquesta tesi. I finalment, aquí tenen breument resumides les dades que s'han recollit en la base de dades inicial del projecte Catalunya Sacra, que com poden veure, doncs, a part de dades generals, hi ha dades sobre serveis turístics, dades d'interès turístic del lloc, propostes d'adequació turística, etc. I que aquestes són les que s'han utilitzat més endavant per analitzar quina és la relació d'aquests espais amb el turisme. Totes aquestes fonts d'informació i tot aquest procés d'elaboració es tradueix en un treball que s'ha agrupat en 3 parts o 3 blocs clarament diferenciats, a part del que seria la introducció i les conclusions i la bibliografia. La primera part, transcendència i presència del fet sagrat, intenta contextualitzar el fenomen del sagrat des de les diferents perspectives i veure quines són les diferents manifestacions i els diferents simbolismes que trobem en aquests espais. Justament perquè en la segona part es tracta d'aquests espais com espais turístics i per tant quina importància o quina relació tenen amb el turisme religiós, però no només amb el turisme religiós, sinó també amb altres tipologies turístiques que van des del pelegrinatge fins al turisme cultural o al turisme espiritual. I la tercera part és una anàlisi turística d'aquests espais i, per tant, a tot aquest marc conceptual se li afegeixen totes aquestes dades provenents del treball de camp que han permès doncs, analitzar una mica la realitat d'aquests 325 elements que teníem inclosos en aquesta base de dades inicial del projecte Catalunya Sacra. I, finalment, doncs, es presenten les conclusions. Comentar breument el primer apartat d'aquest treball, que és transcendència i presència del fet sagrat. En aquest cas, com poden veure aquí, aquest és una mica l'índex, s'ha estructurat en 2 capítols, més un 3er capítol de conclusions, de reflexions, i com poden veure, en primer lloc doncs, es conceptualitza el sagrat. Per conceptualitzar el sagrat, evidentment, primer s'ha hagut de fer referència al fenomen religiós, en tant que és un fenomen global que s'inclou en el qual s'inclou el fet sagrat, i això ens permet arribar a les diferents aproximacions de l'estudi del sagrat. L'estudi del sagrat es pot enfocar des de moltes disciplines. En aquest cas proposem 3 disciplines bàsiques, que són la sociologia, a partir dels treballs de Durkheim, sobretot, la fenomenologia a partir dels treballs d'Otto i finalment les aportacions fetes en el camp de la història comparada de les religions i de l'hermenèutica del sagrat fetes per Eliade. Justament és a partir dels treballs d'Eliade, així com de treballs previs com de Dumézil, que ens permeten identificar el fenomen sagrat com un fet universal, com un fet comú en diferents tradicions religioses i que es manifesta de maneres similars o comunes en aquestes diferents tradicions religioses. Això és el que s'explora en aquest segon capítol, en el qual doncs, es veu com el sagrat es manifesta en la naturalesa a través de simbolismes com el simbolisme del centre del món, el de l'axialitat, el de la muntanya, el de la cobra, el de la cova, el de la pedra, etc. I que els espais sagrats, en tant que espais construïts, reprodueixen aquests simbolismes i, per tant, els podem entendre també doncs, com a manifestacions d'aquests espais sagrats. Justament, l'elaboració d'aquestes dues parts ens permet arribar a una sèrie de conclusions, que és que el sagrat, tot i ser un fenomen complex, difícil de definir, es pot entendre des de dues perspectives. En primer lloc, des d'una perspectiva global, perquè estem parlant d'uns espais que són comuns en totes les religions, en totes les tradicions religioses i les cultures, perquè representen uns simbolismes que són universals. I això fa que siguin espais de diàleg entre les diferents comunitats, entre les diferents persones de diferents èpoques i també doncs, de diferents procedències. I justament això fa que aquests espais sagrats siguin objecte de la mirada turística i captin l'atenció de la mirada turística. Per altra banda, els espais sagrats són espais físics que estan vinculats en un territori i, per tant, es poden entendre des d'una perspectiva local, és a dir, que són centres de reunió de les comunitats de creients dels seus voltants, són centres devocionals i és en aquests espais arrelats en el territori on es desenvolupen una sèrie de dinàmiques que, en aquest cas, doncs, els aproximen al que seria la devoció doncs, del territori de proximitat i, per tant, que fa que siguin concorreguts per als devots, pels creients, pels fidels. Justament aquesta convergència en un mateix espai de devots amb unes expectatives i determinades i de turistes amb unes altres expectatives fa que a vegades en el si d'aquests espais es puguin generar tensions entre uns i altres. I justament una mica això és el que s'analitza en la segona part d'aquest treball, que és turisme religiós entre el pelegrinatge i el turisme. Aquesta segona part està estructurada en quatre capítols. El primer capítol, de fet, analitza quina és la relació d'aquests espais sagrats amb el turisme i, per tant, una mica quines són les possibles tensions internes que es poden generar. El segon capítol d'aquest bloc és la conceptualització del turisme religiós, no només en tant que turisme religiós, sinó també quina relació té amb altres tipologies turístiques que es donen en aquests espais, com per exemple el turisme cultural o els pelegrinatges. I aquest bloc es conclou amb dos capítols, un tercer capítol sobre la gestió dels espais sagrats i per tant quins són els elements de tenir en compte, quins són els elements que s'han d'analitzar en la gestió d'aquests espais i finalment el darrer capítol s'aporten algunes xifres, algunes dades i algun dels principals destins en l'àmbit del turisme religiós. Val a dir que el que sí que s'ha constatat en l'elaboració d'aquest darrer capítol és que justament hi ha una gran mancança de dades. Sí que tenim aproximacions del nombre de visitants de determinats llocs, però no hi ha estudis sobre motivacions i no hi ha estudis específics que ens permetin distingir de tots els visitants que acudeixen als espais sagrats quins són turistes religiosos i quins hi acudeixen per motivacions diferents al turisme religiós. Per tant, una mica el que sí que podem veure és que a l'hora de definir el turisme religiós hi ha dos elements que són fonamentals. Per una banda, la motivació. En tot turista religiós és evident que hi han d'haver unes motivacions religioses que en aquest cas doncs, es tradueixen en la voluntat de tenir una experiència de contacte amb el sagrat, amb la transcendència i de participar, no només de visitar els espais, sinó de poder participar en les cerimònies de culte, en les cerimònies religioses que tenen lloc en els espais, que de fet el segon element és el destí o els espais en els quals es dona aquest turisme religiós. Aquests destins, evidentment, són els espais sagrats, que són els que s'han analitzat en la primera part del treball, i és evident que en aquest destí, en aquests espais sagrats, més enllà del turisme religiós, com que són espais que tenen valors artístics, valors històrics, valors culturals, hi acudeixen també altres visitants que hi acudeixen per motivacions diverses que no són estrictament religioses. I justament per això hi ha clares interseccions entre turisme religiós, pelegrinatges, turisme espiritual i turisme cultural en aquests espais. De fet, si analitzem una mica les aportacions que fan els diferents autors, veurem que hi ha autors que consideren o poden considerar el pelegrinatge com un element fora del turisme, com un element aliè al turisme, d'altres que el consideren com un grup o com un subgrup del turisme religiós. Hi ha autors que consideren que el turisme religiós és un subgrup dins del turisme cultural. Per tant, una mica en funció dels diferents autors, veiem que hi ha diferents aproximacions. Aquí el que veuen és un gràfic que s'ha elaborat a partir de dos gràfics anteriors, un de Smith de l'any 92 i un de Santos de l'any 2003, en el qual ens presenten les relacions entre turisme i religió com un continu entre diferents nivells de motivació i diferents nivells en l'experiència religiosa. I per tant, doncs, més propers a l'experiència religiosa ens situen el turisme religiós i el pelegrinatge, identificant els devots i els pelegrins. I per altra banda, ens situen més propers a les motivacions turístiques el turisme cultural i el turisme en espais religiosos. I en aquest cas, doncs, parlant de turistes laics o de turistes que no tenen una experiència religiosa tan forta com en el cas, doncs, dels pelegrinatges. I al mig, al centre, entre aquests dos tipus de motivacions, trobaríem les festivitats religioses que, evidentment, capten l'atenció de tots dos tipus de turisme. De fet, el turisme religiós, entès segons aquests autors des d'aquestes perspectives, es pot entendre des d'una perspectiva espiritual o religiosa, que serien, doncs, aquests turistes pelegrins que hem vist en aquests grups A i B. Es pot entendre des d'una perspectiva cultural, que serien, doncs, aquests que veiem en aquest grup d'aquí, però també es pot entendre des d'una perspectiva social o antropològica, que inclouria no només els que participen en les festivitats religioses, sinó també alguns turistes culturals que s'acosten als espais sagrats, doncs, amb aquesta voluntat de conèixer altres cultures, altres religions i d'aproximar-se, doncs, a una realitat diferent. Per tant, una mica, el que veiem és que, i tal com ens resumeix McGettigan en aquest gràfic, en base als recursos religiosos, el que trobem és que en els mateixos espais els recursos religiosos que quedarien aquí al centre, trobem diferents tipologies: turisme religiós, cultural i espiritual, tinguent en compte que les tres tipologies es poden donar fora dels espais sagrats també. És evident que el turisme cultural no es dona només en els espais sagrats, sinó que es pot donar, doncs, en ciutats, que es pot donar en museus i que no necessàriament té per què estar vinculat a aquests recursos religiosos. Però hi ha una part del turisme cultural, que és aquesta que veiem aquí, que sí dona. De la mateixa manera, doncs, ens passa amb el turisme espiritual, analitzant les conceptualitzacions dels diferents autors, ja que fins i tot relacionen el turisme espiritual amb el turisme de naturalesa, amb el turisme de benestar, i que hi ha una part que correlacionen també amb els espais sagrats. I el mateix, doncs, passa amb el turisme religiós. I de fet, els pelegrinatges, que inclouen també el desplaçament com a part de l'experiència religiosa, el pelegrinatge en si hi ha una part que es dona fora d'aquests espais religiosos. En base, doncs, una mica a aquest esquema, l'aportació que es fa és justament de dir si el que estudiem és quina és la relació que tenen els espais sagrats amb el turisme. De fet, ens hem de basar en que la diferència fonamental és la motivació i no els espais. I per tant, en cada un d'aquests vèrtexs del triangle, el que hem col·locat és una tipologia diferent: turisme religiós i pelegrinatges, turisme cultural i turisme espiritual. I en aquest cas, doncs, en els vèrtexs es situarien les motivacions que podríem dir pures, les motivacions, doncs, estrictament culturals, religioses o espirituals, entenent que el mateix turista, el mateix pelegrí, es pot situar en diferents nivells de motivació i que, per tant, doncs, el turista religiós pot participar també, doncs, de motivacions culturals i, per tant, situar-se, doncs, en algun punt, per exemple, proper aquí, o de motivacions també espirituals i, per tant, en algun punt proper en aquesta part. I, per tant, una mica, les relacions veiem que són complexes. Una mica sí que és veritat que podem definir què és turisme religiós i qui són els turistes religiosos, però a la pràctica això són tipus ideals que no podem identificar, perquè cada individu tindrà unes motivacions diferents. I, per tant, per què ens serveix tot això? Doncs ens serveix per identificar algunes pautes de comportament, algunes pautes que ens permetin orientar la gestió cap a uns o cap als altres, sempre tenint en compte que no podem entrar en el nivell individual de cada un dels visitants o cada un dels turistes. Justament això una mica és el que es planteja en el tercer bloc, el tercer apartat, que és l'anàlisi turística dels espais sagrats. I una mica aquí el que pretenem doncs, és relacionar diferents aspectes que s'han tractat abans, en la primera i en la segona part, per elaborar algunes propostes de gestió. I això s'ha fet a partir d'una banda d'estudiar quines són les relacions que hi ha entre els espais sagrats i els temps sagrats en els monuments, en aquests 325 elements del patrimoni religiós, i per altra banda analitzar quines són les relacions entre el que seria la gestió turística d'aquests espais i l'entorn d'aquests espais. Així, en el primer anàlisi, en el primer tractament de grup de dades, trobem la relació entre l'espai i el temps sagrat. De fet, l'espai sagrat el podem identificar amb el patrimoni tangible. Tots els elements que tenim a la base de dades són elements monumentals i, per tant, són elements tangibles que tenen diversos nivells de protecció del patrimoni, tenen elements patrimonials a destacar. I, per altra banda, assimilem el temps sagrat a les mostres de patrimoni intangible i això recull tant els actes litúrgics com les mostres de fe vinculades a la devoció popular, és a dir, aplecs, pelegrinatges, promeses, exvots. Totes aquestes dades són una part de les dades que s'havien recollit en aquesta base de dades del projecte Catalònia Sacra. I el que s'ha fet és mirar cada un d'aquests elements a veure en quin nivell es dona aquesta relació entre el patrimoni intangible i el patrimoni tangible, que és una mica el que podem veure en aquest gràfic. I de fet podem veure que a grans trets podríem classificar els monuments en aquests cinc grups que tenim aquí. D'entrada serien en funció de la importància del patrimoni tangible, dels seus valors monumentals, que pot ser doncs, menys o més important, i també en funció de la importància del patrimoni intangible, és a dir, de la celebració del culte i del manteniment viu del culte en aquests espais, que també pot ser doncs, de menys a més. Per tant, ens trobem, per exemple, en espais monumentals, on els valors artístics, històrics, culturals predominen per sobre dels valors de culte. Això s'explica perquè, per exemple, en el llistat d'elements proposat pels diferents bisbats ens trobem en museus diocesans i aquests museus, evidentment, són espais on el valor monumental és elevat, però, per exemple, no hi tenen culte. Però de la mateixa manera ens podem trobar amb algunes esglésies o amb alguns elements que tenen un valor monumental molt elevat, però per exemple han perdut la seva funció original com a temples i com a espais de culte i que per tant els ubicaríem en aquest grup d'aquí. També al revés, podem trobar espais monumentals on realment el culte es mantingui viu i sigui rellevant. I per tant en aquest cas doncs, això ens permet identificar que hi haurà una certa afluència de turistes que hi aniran motivats doncs, per aquests atrets per aquests valors monumentals, però també hi haurà una afluència important de devots atrets doncs, per aquestes celebracions relacionades amb el culte. També pot ser que ens trobem en espais on realment el valor monumental és poc, perquè poden ser petites ermites, petites capelles, però que mantenen el culte viu i a més amb un fort arrelament en el que seria la població de l'entorn. I per tant doncs, serien els que ubicaríem en aquesta franja d'aquí. Això una mica ens permet veure quina és la vigència del culte en aquests espais i quina és la relació que mantenen amb els valors monumentals. I per tant ens permet ja identificar algunes pautes en aquests espais. Però això no és suficient. En el següent punt el que s'analitza és en aquests mateixos espais què passa amb la gestió turística i què passa amb l'entorn. També la metodologia ha estat similar. S'han partit de les dades que s'han recollit en aquesta base de dades del projecte Catalònia Sacra i una mica el que s'ha fet és d'entrada analitzar no tant la gestió turística sinó en la gestió del dia a dia d'aquests espais si s'incorporen aspectes relacionats amb el turisme. Això vol dir, per exemple, si es té en compte l'accessibilitat turística en tant que hi hagin uns horaris d'obertura que siguin prou flexibles per permetre doncs, les visites, si hi ha serveis turístics propis, com per exemple serveis d'allotjament, botiga de records, cafeteria. També important és si disposen d'eines d'interpretació al servei dels visitants. Si es vol transmetre quina és la realitat d'aquests espais, és evident que necessitem aquestes eines d'interpretació per acostar aquesta realitat a les persones que ens visiten i també doncs, dades relatives a la visita, són, per exemple, quina és la millor època de l'any per visitar-los, quina és la durada aproximada de la visita. Tots aquests elements ens permeten veure una mica quina és la relació de la gestió d'aquests elements amb el turisme. De fet, val a dir que si analitzem la titularitat, la majoria d'aquests elements estan gestionats per l'Església o per comunitats doncs, de monjos, etc. I per tant és important analitzar quina relació tenen amb el turisme. I aquestes dades, aquests indicadors, es contraposen amb dades relatives a l'entorn. I en aquest cas, aquestes dades fan referència a l'accessibilitat turística, entesa en tant que senyalització per arribar a aquests espais i entesa també en tant que diferents mitjans de transport que ens permeten arribar a aquests espais, també quins serveis turístics trobem a l'entorn que facilitin, doncs, per exemple, l'allotjament, la manutenció dels visitants i també quina relació hi ha amb l'entorn, és a dir, si en l'entorn més proper trobem altres conjunts monumentals, si l'entorn està protegit perquè és un entorn natural important, si trobem oficines de turisme i si més enllà doncs, de pertànyer al projecte Catalunya Sacra, aquests elements estan integrats en altres rutes o itineraris turístics que es promocionen doncs, des d'entitats de promoció turística. De la mateixa manera, doncs, obtenim, igual que en el cas anterior, un diagrama que ens permet identificar aquests espais. Hem fet servir el terme quotidià per no repetir tot el turístics, i per tant el que parlem és d'espais sagrats que incorporen paràmetres turístics en la seva gestió i que estan ubicats en entorns que podríem considerar quotidians o no turístics, al costat, per exemple, d'espais que estan en entorns turístics i incorporen elements en la seva gestió relacionats amb el turisme. Quins són els espais on se'ns poden generar conflictes? Doncs, per exemple, espais que estan en entorns turístics, per tant, que reben visitants, però que, per exemple, no incorporen paràmetres turístics en la seva gestió, perquè, evidentment, això vol dir que hi ha un públic potencial al seu voltant, però que, en canvi, per exemple, no són accessibles per a aquest públic. Totes aquestes dades, de fet, el que s'ha fet ha estat tipificar els espais en funció d'aquestes característiques i relacionar-les amb les característiques anteriors. I per tant, ens surt una graella que a priori sembla molt complicada perquè hi ha molts ítems, però que ens permet doncs, identificar diferents característiques o trets representatius d'aquests espais sagrats. Clar, pensem que estem jugant amb una base de dades de 325 elements i per tant són volums que són bastant difícils de manejar. I per exemple, hem col·locat aquí alguns exemples que hem identificat i veiem, per exemple, que dels espais que tenen uns valors monumentals importants i on el culte es manté viu i arrelat, podem trobar, per exemple, el monestir de Montserrat com a exemple d'un espai que està gestionat tenint en compte els paràmetres turístics, però que en canvi està en un entorn que no és un entorn turístic com podria ser la Catedral de Barcelona, que per exemple està ubicada al centre de Barcelona, o com per exemple la Catedral de Girona, que sí que es considera que està en un entorn més turístic. També, per exemple, al revés, podem trobar espais com la Catedral de Tarragona, que en aquest cas doncs, podria incorporar alguns elements més turístics o més en relació a la gestió turística en la seva gestió diària. És interessant, per exemple, aquesta columna que ens parla dels espais monumentals, per tant, amb uns valors artístics, culturals rellevants, i quan diem sense culte vol dir que el culte està per sota d'aquests valors monumentals. I, per exemple, aquí tenim la Catedral de Girona. És evident que la Catedral de Girona s'hi manté culte, hi ha un culte viu, però els valors monumentals estan per sobre d'aquests valors de culte. I per tant, això a vegades sí que pot generar tensions. De fet, des del moment en què es va fer pagar per entrar a la catedral, part d'aquestes mostres de devoció popular es van perdre, fent que predominés la funció turística per sobre de les altres funcions. També trobaríem un altre exemple, com seria aquest de les esglésies romàniques de la Vall de Boí, que són espais realment amb uns valors monumentals importants, de fet és patrimoni de la humanitat de la UNESCO, però que a més en aquest cas sí que en determinades esglésies s'ha perdut la funció de culte i per tant són espais, podríem dir, excessivament musealitzats. I per tant aquí també veiem clarament doncs, quines serien les línies d'actuació a emprendre en aquest sentit. I per tant una mica aquesta graella ens ha de servir per poder ubicar cada un d'aquests espais en una de les tipologies i saber quines serien les línies d'actuació que s'haurien d'emprendre en cada un dels casos. I de fet es proposen una sèrie de línies d'actuació que estan relacionades amb el culte, però que també estan relacionades doncs, amb els serveis turístics o amb els serveis d'interpretació i els serveis culturals que s'han d'oferir. A partir d'aquesta graella una mica i a partir de la conceptualització és el que ens permet arribar a les conclusions. En primer lloc, la pregunta que donava origen a aquest treball era si és possible conceptualitzar el turisme religiós de manera transversal i entenent les relacions que s'estableixen amb els espais religiosos i amb les diferents tipologies turístiques, i això s'ha fet doncs, sobretot a partir de la primera i la segona part, però també ens plantejàvem si es podia trobar una metodologia d'estudi i una tipificació d'aquests espais, que és el que s'ha fet en aquesta tercera part. I per tant, una mica això ens porta doncs, a una sèrie de conclusions. En primer lloc, relacionades amb la primera part, que el sagrat el podem definir com uns espais i uns temps que són diferents als temps i als espais quotidians o profans i que per tant hi ha unes funcions clarament diferenciades entre uns i els altres, que justament per això el sagrat el podem percebre perquè es manifesta en aquests espais, es manifesta ja sigui a través de la naturalesa, a través de les construccions o a través de les pràctiques religioses i justament doncs, aquestes manifestacions del sagrat són les que fan que puguem entendre aquests espais sagrats com centres locals universals, és a dir, centres arrelats al territori, centres que tenen una devoció per part de la població local, però que a més transmeten o uns discursos universals. I això fa que rebin alhora devots i turistes o visitants. I justament perquè hi ha turistes i visitants, podem dir que turisme, espais sagrats i pelegrinatge, tot i ser elements clarament diferenciats a nivell conceptual, estan estretament relacionats i les fronteres entre uns i altres són difícils de traçar perquè s'interrelacionen i s'interseccionen en molts punts. Justament per aquestes interrelacions, la diferència que s'ha trobat bàsica entre aquestes diferents tipologies és la motivació. Els diferents graus de motivació. No hi ha una motivació única, sinó que podem parlar de diferents graus d'intensitat de l'experiència, tant per part dels devots com per part dels turistes. I justament això fa que haguem de gestionar aquests espais de manera que es garanteixi una experiència satisfactòria d'acord amb les necessitats de cada tipus de visitant, que els devots trobin l'experiència que van a buscar i que els turistes també trobin una experiència satisfactòria i de qualitat. Justament perquè els espais sagrats, fins i tot en el marc contemporani, que sembla que a vegades han perdut una mica de valor, poden ser punts que ens poden guiar cap a una existència millor. Dit això, doncs moltes gràcies per la seva atenció. Abans de finalitzar la presentació, sí que voldria agrair en primer lloc doncs, als membres del tribunal la seva presència i la seva atenció. Igualment, doncs, també voldria agrair a tots els assistents que han vingut i que m'han acompanyat, especialment doncs, a la meva família, a la meva mare, al meu marit i a la meva filla. I també voldria tenir un record molt especial pel meu pare. El meu pare, justament ahir, va fer 6 anys que ens va deixar i estic segura que li hauria agradat molt poder compartir aquest moment amb tots nosaltres i, per tant, doncs, voldria tenir un record molt especial per ell. Igualment voldria agrair als meus tutors el seu suport, les hores de dedicació, tant a la doctora Dolors Vidal com al doctor José Antonio Donaire. Realment ha estat un plaer poder treballar amb ells. Les hores de dissertació, de conversa, per mi han estat un regal i no tinc paraules doncs, per transmetre'ls el meu agraïment. De la mateixa manera, doncs, a tota la gent que d'alguna manera doncs, han col·laborat en aquest treball, a les aportacions doncs, fetes per el doctor Marc Sureda, també el doctor Joan Ferrer per els seus comentaris, sempre doncs, per algú que ve de turisme tindre la visió i sobretot l'aportació erudita d'algú doncs, del món de lletres és un regal i té un valor incalculable, per tant, moltes gràcies. També voldria agrair doncs, a qui ens acompanyen a la sala alguns representants de santuaris que m'han acompanyat al llarg de tots aquests anys, mossèn Salvador Batalla, mossèn Enric Sala, però per exemple també mossèn Josep Isern, que no ha pogut venir, el senyor Joan Pallarès, en representació dels Amics del Far. Tots ells han col·laborat d'alguna manera, han aportat el seu gra de sorra en aquest treball i per tant moltes gràcies. I finalment doncs, a tots els membres de la Facultat de Turisme, tant el personal acadèmic com el personal d'administració i serveis, sobretot la Montse Linda i l'Anna Mestres, que s'han encarregat de gestionar una mica tot aquest acte, però també doncs, tots els juniors i tots els professors que m'han mostrat el seu suport i que m'han acompanyat. Com més, doncs, moltes gràcies.